migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, benvingudes. Com porteu això dels estudis? Anem a parlar d'estudis. I d'una manera, entenc que molt útil, és un enfocament molt útil, perquè té una relació molt directa amb el despoblament de les zones rurals de Catalunya. Ja sabeu, aquest despoblament o aquesta Catalunya buidada, una qüestió bastant comuna a tota Espanya, i la manera de frenar-ho, com fer-ho, de quina manera. D'entrada, connectivitat. Això per començar. Una bona connectivitat és essencial. I després, accés a moltes qüestions. Per exemple, els estudis. Fer una carrera. Si tu vols fer una carrera, o a joves que vol fer una carrera, o no tan joves, doncs han de tenir un accés a una ensenyança online, a distància, igualment efectiva. Mireu, aquest mes de novembre i desembre, més de 12.000 graduats estan convidats a celebrar els actes de graduació de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, a Madrid i Barcelona. I aquesta xifra de 12.000 alumnes, bàsicament estem parlant d'un 17% de la comunitat universitària de la UOC viu en zones rurals, i el 62% són dones. Per tant, estem parlant de 2.040 graduats que han aprovat, que encara té mèrit, perquè els seus estudis universitaris a distància des d'un poble petit, amb la soledat de no tenir companys i l'atmosfera d'una classe, possiblement, no sé si hi ha més dificultats o no, però no és un desavantatge gràcies a les noves tecnologies, a la connectivitat. Sergi Tor, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, José Miguel, bon dia.
Tu has fet algun tipus d'universitat o de matèria a distància?
A distància no. A distància no. Va. Sí que l'he fet a nivell presencial, però amb el que tu estaves explicant no, i a més, preparant doncs aquest tema doncs al nostre programa, sí que podem aplicar perfectament aquest titular de qui vol pot.
Qui vol pot, efectivament. No, i a més,
perquè té molts desavantatges, més de les que podia arribar a preveure a l'inici.
Home, sobretot si vius a zones rurals, això sí. D'entrada, una connectivitat, i amb una connectivitat decent, amb això que quedi i vagi per davant, doncs sí que té moltes avantatges, perquè d'entrada ho pots fer des de casa.
Sí, hi ha una cosa ben clara. A vegades detestem molt les noves tecnologies pel temps que passem, pels perills que significa, per al seu contingut, que és una realitat, i aquí també ho parlem amb aquest programa, però també jo crec que les noves tecnologies signifiquen un avanç brutal, no? Allò de poder estar a veure la teva família a l'altra punta del món, la seva cara, no?, amb una videotrucada tan senzilla, doncs ja és un avanç magnífic, no? I també te permet el que tu acabes de dir, accedir amb estudis superiors, amb estudis universitaris, no únicament de les universitats locals, les d'aquí, sinó fins i tot d'universitats internacionals. Si tu tens la preparació, evidentment, i el talent necessari, però ho pots fer, no? Entre les avantatges que hi ha de seguir un curs universitari online, la que tu acabes de dir sempre és la màxima, no? No hi ha una tanca geogràfica. És a dir, pots estar vivint en un poble molt petit, distanciat, amb males comunicacions, sempre i quan hi hagi una bona comunicació de wifi, això sí que ho acabes de dir, sí, sí. José Miguel, i tenir un curs universitari i perfectament doncs tenir el curs acadèmic que et pugui acreditar una molt bona feina de cara al futur. Però a més, fins i tot, si tu estàs vivint en una ciutat gran, un curs acadèmic a distància també té les seves avantatges, no? Per exemple, la flexibilitat horària, l'estalvi de temps i de diners, l'accés global als continguts, el desenvolupament de competències digitals. El que sí que hem de posar a la balança és el que no tens. I el que no tens és aquesta paraula, especialment amb una edat més jove, 20, 21, 22, 23, 24, de la sociabilitat, que també és molt bonica a la universitat, eh?
Home,
la sociabilitat.
I tant. Jo diria que clau.
Clar, clar. Ho acabes de dir. El fet és que, si tu tens, en aquest cas, un altre punt com és estalvi de diners, estalvi de temps o la flexibilitat d'horaris, doncs ho has de valorar. Evidentment, la sociabilitat és brutal, no? I accedir amb el món universitari, amb els de la teva generació, i compartint estudis, i compartint experiències, doncs és una de les claus universitàries. Però si en aquest cas no ho pots fer, l'alternativa cada cop és molt millor.
Home, també depèn de l'edat que tinguis, hi ha moltes maneres i moltes formes d'enfocar tot això. Doncs mira, Sergi, parlem d'aquest tema amb la...
Però parlo d'accedir amb el món universitari a l'edat després de batxillerat, no? Sí, que seria el camí lògic. Aleshores, evidentment...
Aquí
que ningú
sí que és clau.
Exacte. Ningú es planteja als 19 anys dir al teu fill o filla, bueno, no vaig estudiar aquí, fes-ho digital, no? Però sí que posant damunt de la taula les xifres no és una mala opció, eh?
No ho és. Mira, parlem amb la... Segurament tots aquests dubtes es podrà resoldre la Soledad Morales, que és coordinadora acadèmica de la xarxa de Universitat Oberta de Catalunya Rural i catedràtica d'Economia i Empresa, també a la UOC, eh? Soledad, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació.
Sempre un plaer. Home, una de les avantatges és la que estic explicant, bàsicament, no? És un èxit estudiar una carrera a distància, no? Amb alumnes d'un entorn rural, no?
Bueno, és un èxit, però jo diria que principalment és una oportunitat, perquè estudiar a distància, estudiar online, permet exercir el dret a quedar-se a viure en rural, eh? Permet fixar la població en el territori rural, i per tant també és un element que pot frenar els processos de despoblament en els que estan immersos els territoris rurals avui en dia. Però també és que otorga una oportunitat de revitalització d'aquests territoris a través del coneixement.
Sí, home, quan parlem de despoblament, el paper d'universitat online és el que t'estàs explicant molt bé, que fa un paper d'arrelament. Quin percentatge d'alumnes hi ha d'entorns rurals matriculats a la UOC? No sé si tens aquestes xifres.
Sí, pues, actualment tenim un percentatge del voltant del 18% del total de l'estudiantat que estudia a la UOC.
I de per sexes, homes i dones, com estarien els percentatges?
Doncs tenim un estudiantat que més del 60% és femení, el que significa un element força positiu, perquè la universitat, la UOC, és una universitat amb paritat de gènere. Per tant, dins del que és l'estudiantat, el perfil de l'estudiantat rural té el grau de feminització molt més gran en municipis petits.
I hi ha alguna explicació per això? M'ha sorprès aquesta xifra, no? Que no sigui més equilibrada.
Bueno, hem de tenir en compte el que és les responsabilitats de gènere per poder entendre aquestes xifres.
D'acord.
Les dones assumim unes càrregues de cura que de vegades dificulten el poder desenvolupar estudis lluny de casa, especialment quan estem en una edat de tenir fills i responsabilitats familiars, que és el perfil concret de l'estudiantat de la UOC, eh? Un estudiant per sobre de la trentena, ja amb responsabilitats familiars i professionals, i que, per tant, necessita estudiar a distància.
D'acord.
La UOC i estudiar a distància és una de les solucions idònies perquè les dones puguin continuar estudiant, formant-se i incrementant el seu capital intel·lectual i social. I, per tant, en aquest sentit, estudiar a distància i la UOC el que està també és contribuint a la reducció de les desigualtats de gènere en aquest sentit, no?
Uh-huh. Quines serien les carreres preferides, les escollides, majoritàriament? Hi ha alguna preferència, habitualment, o alguna que destaqui?
Bueno, els estudiants rurals segueixen el que serien els interessos de la mitjana de l'estudiantat de la UOC. Pues estudien ADE, estudien psicologia, estudien dret... Però hi ha un element molt important, i és que també estan interessats per les carreres tecnològiques. Mm-hmm. El grau de disseny, el grau d'enginyeria informàtica, tenen, pues, bueno, el d'enginyeria informàtica, el 6% de l'estudiantat està seguint aquesta titulació de grau. I a nivell de màster, pues, seguint també el que és la tendència mitjana, del que seria la UOC, psicopedagogia, advocacia... Però és molt interessant també que quasi el 6% dels estudiants que resideixen en rural estan estudiant màsters en ciències de dades, no? Amb el que també estem contribuint al coneixement en els processos de digitalització en l'àrea, en el món rural, i a reduir les bretxes de digitalització entre a l'àmbit urbà i al rural.
I no ho sé perquè no tinc l'experiència, però és més difícil estudiar a distància que a una aula? Quina pot ser la diferència?
Bueno, tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Estudiar a distància significa poder adaptar el coneixement a les teves necessitats, als teus propis ritmes, especialment amb el que és el model d'aprenentatge de la UOC, que és un model principalment asíncron. I té moltes virtuts i moltes capacitats. A vegades pensem que estudiar a distància es perd el contacte humà o es perd la possibilitat de fer xarxa i de fer vincles amb altres companys, i això no és així. Són elements que la UOC treballa molt, són elements molt sensibles i l'estudiant està contínuament acompanyat bé per l'equip docent, bé per l'equip de tutoria en tot el seu procés d'aprenentatge i té molts espais de contacte amb la resta de companys que formen part de l'aula i que també segueixen la mateixa titulació. Mm.
Bé, jo entenc que aquí sí que el que és clau és una connectivitat, no? Una bona línia wifi, bueno, wifi, fibra òptica, en un entorn territorial, suposo que la connectivitat és essencial, no? Sobretot també per evitar aquestes desigualtats i per poder fer una bona connexió a la distància.
Nosaltres considerem que la UOC arriba allà on hi hagi una connexió a internet. Tens tota la raó amb el que, bueno, el que són les infraestructures, no? De digitalització, són fonamentals per fer arribar internet a tot arreu, però és cert que estem assistint també, doncs, a cada vegada més inversions en infraestructures de digitalització en el món rural, però hi ha un element interessant, i és que per poder explicar per què la UOC pot arribar fàcilment a llocs recòndits, no? o a llocs aïllats. Nosaltres tenim un model d'aprenentatge asíncron, el que significa que no s'ha d'estar connectat en un moment determinat per fer una activitat concreta. Això fa que es pugui gestionar molt bé el que és el procés d'aprenentatge i de vegades poder superar les dificultats de connexió. És a dir, es pot acumular el que en una persona que té dificultats d'accés a internet pot anar a un altre centre on sí que tingui una bona connexió a internet i desenvolupar certes activitats vinculades al seu aprenentatge i després treballar sense connexió a internet si ho necessita. Mm. Per tant, el model asíncron, el model d'aprenentatge de la UOC, permet superar molt fàcilment les possibles dificultats de connexió que hi hagi a internet, però definitivament la connexió a internet és indispensable.
Doncs, Soledad Morales, coordinadora acadèmica de la xarxa Universitat Oberta de Catalunya Rural i catedràtica d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Gràcies. Bé, però d'entrada per tot això cal una qüestió essencial, i ho sabeu, i és una bona connectivitat. Sense una bona connectivitat, ja no és per estudiar, perquè en aquest cas parlaven de fer una carrera a distància, des de casa, però per una revitalització de la Catalunya buida, del món rural, hem de començar per infraestructures que ajudin a tot això. I en aquest cas parlem d'una connectivitat fibra òptica com Déu mana. Aquestes són les qüestions. I una cobertura com Déu mana. I aquesta és una de les qüestions, bàsicament. Per això, per negocis, etcètera, 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 etcètera. Bé, de seguida parlarem, tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per parlar de qüestions relacionades amb la salut visual. Però abans, parlem d'aroma. Parlem d'oli. Perquè hi ha aromes que desperten records i sabors que acaricien l'ànima. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Atención.
Este martes, Europa se enciende.
Vuelve.
Vuelve la Champions.
Desde las 8:30 de la tarde, Borussia Dortmund, Villarreal, Chelsea, Barcelona, Slavia Praga, Athletic Club.
Salta los equipos, Manolo.
Ahí los tienes ya.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y después llega el tercer tiempo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si compras en nuestra web y app con cualquier medio de pago y en tienda con la tarjeta El Corte Inglés o app. Además, 15% de regalo para próximas compras. Solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Black Friday y en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut ocular, parlem de salut visual amb el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona. Doctor, benvingut, com estàs?
Bé, gràcies.
Ja sabeu que les preguntes les podeu fer al mail radioconsultavision@gmail.com o al telèfon 93-301-3003, és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, o també el WhatsApp, al 680-28-61-42. Tengo preguntas para ti. ¿Qué tipos de pacientes se pueden beneficiar de una mejoría del sistema microvascular del ojo?
Bueno, ya veo que muchos pacientes han interesado el tema. Prácticamente todas las patologías que afectan a una neurona se pueden mejorar, sobre todo aquellas que afectan la retina, la mácula, que es una parte de la retina, el nervio óptico, incluso las vías ópticas, cuando hay lesiones a nivel ya cerebral de las vías ópticas. Todo puede mejorarse si se mejora el sistema microvascular.
Més preguntes tinc per aquí. ¿Pot la visió baixar sense una lesió visible? O sigui, tu no veus, no t'has fet res a l'ull, però va baixant la visió. Això pot passar?
Sí. Bàsicament, amb quatre situacions. La primera, amb una isquèmia macular, que és que no arriba bé la sang a nivell de la màcula, i això és el primer que notem, i anatòmicament no es veu res. Neuropatia òptica isquèmica crònica, que a vegades són molt sutils i el nervi òptic pràcticament es veu bé, una molt discreta pèrdua de més palidesa, però poca cosa més. Les neuritis retrovulvares, que són casos molt greus en el que el paciente no ve i l'oftalmòlogo tampoc.
Sí.
I després les lesions de vies òptiques a nivell cerebral, pues, en l'ull no es veuria res.
Què li passa a l'ull quan hi arriba d'una manera permanent menys sang de la, que necessita. Res pues, bo, suposo.
Res de bo. La falta de flux a nivell de, mantingut en el temps va produir una isquèmia relativa. Isquèmia és la paraula que es fa servir quan la sang no arriba bé. Això provoca una hipòxia crònica. Les cèl·lules intenten adaptar-se a aquesta falta d'oxigen, però com són neurones que fan servir una gran quantitat d'oxigen, això, aquesta adaptació va fallant amb el temps i la cèl·lula entra en el que tècnicament es diu apoptosis, que és un suïcidi de la cèl·lula, i es mor.
Carai. Doctor, ja parla, i ara sóc jo el que té la pregunta per tu, en aquest cas. Com veus el futur de l'oftalmologia?
Bueno, jo et diria que a part del tema del control de la miopia, que és un tema que és molt important,
perquè
afecta,
sí, sí,
afecta molta gent, i això ho tenim bastant, bastant clar, com es té que fer, hi ha dos temes que crec que poden ser molt interessants. El primer, que és això que estem parlant ara, que és l'oftalmologia regenerativa, que avui en dia, a través de proves específiques, podem veure la realitat, com està la situació, i arribar a un diagnòstic que segurament en un futur serà un futur molt, molt proper amb intel·ligència artificial. Després, d'aquí vindria uns protocols de nutrients i tècniques físiques per millorar el flux a nivell del microvascular, i després tindríem un seguiment per veure com va la resposta, i amb aquests seguiments faria segurament també intel·ligència artificial per ajustar els protocols segons l'evolució, perquè no tothom està en la mateixa fase d'evolució de la malaltia. I per últim quedaria una cosa molt curiosa, que són estudis amb marcadors cel·lulars en persones sanes, o sigui, en persones sanes que volen saber quin risc tenen de tenir segons quines patologies. A nivell ocular, el mateix. Podem fer, segurament, amb tècniques d'extracció de sang, es valoren una sèrie de marcadors i veiem quins teixits estan més, tenen més capacitat de tenir problemes. I d'aquesta manera, a través de nutrients adequats, poden frenar l'evolució. Modifiquem la genètica a través de la epigenètica, que és modificant l'ambient en el que estan aquestes cèl·lules perquè puguin recuperar-se.
D'acord.
I ara volia jo dir una cosa.
Sí, endavant, endavant.
Que avui de moment és l'últim dia d'aquesta temporada. Us agraeixo a tots els oients el vostre interès i els vostres comentaris, i bueno, fins aviat.
Això espero, doctor, que sigui fins aviat, i sempre ets benvingut aquí. Gràcies per tota la feina que has fet aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
T'ho agraeixo moltíssim.
A vosaltres.
Doncs és el doctor Adolfo Vivarbadia, de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia de Barcelona. Encara que no vingui a fer el consultori, sí que li podeu trucar a l'institut, doncs, per adreçar-vos, per explicar-li problemes que podeu tenir, per demanar alguna consulta. El telèfon de l'institut és el 93-301-3003. 93-301-3003 és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja és Black Friday a Bazar el Regalo, amb superdescomptes de fins al 50%.
Portàtil Asus amb processador Core 5 i Windows 11, abans 599 euros, ara per només 497.
El millor Black Friday a Bazar el Regalo.
Cada dia més a prop teu.
Este 3 de diciembre, el virtuoso del violín flamenco Paco Montalvo vuelve por segunda vez al Palau de la Música Catalana para ofrecer un concierto inolvidable. Vive su fuerza, su arte y su interpretación única en una noche mágica que no te puedes perder. Entradas a la venta en pacomontalvo.com y en El Corte Inglés.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts sobre 2 quarts de 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. D'entrada, ja notem, ho hem notat, que les temperatures han pujat, s'han col·locat, no fa calor, les temperatures mitjanes estan al que tocaria, just el que tocaria per l'època de l'any en la que estem. De totes maneres, aquestes temperatures tornaran a baixar per deixar-nos ambients molt d'hivern de cara als pròxims dies. Demà començarem ja a baixar i entre de dimecres i dijous tindrem un ambient bastant d'hivern. Ja comencen a baixar les temperatures. De cara a aquesta tarda, el que esperem és un augment de la nuvositat a tot el territori i pluges i boira ben arrelada cap al Pirineu i Prepirineu nord-occidental, cap a la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Baixa Ribagorça, per aquí anem la cosa, eh? I d'entrada demà, com ens despertem amb dimarts? Amb una alerta, perquè entre aquesta nit i demà tenim una alerta activada a tot el que seria Costa Daurada, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, per intensitat del vent. Per intensitat del vent. Bàsicament, no esperem gaires pluges ni núvols demà, a excepció d'algun plugim que es pot deixar escapar cap a la selva o neu a la Vall d'Aran. I les temperatures, en general, com us explicava, començaran a baixar. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. Doncs, a veure, de moment encara tot plegat força raonable pel que fa globalment a la xarxa viària. No hi ha cues, punts amb dificultats especials. Només únicament a la ciutat de Barcelona. Tenim un accident a cada una de les dues rondes i els dos accidents en sentit Llobregat i els dos ocupant un carril. Anem a pams en el cas de la ronda de dalt. L'accident és a l'altura d'Horta, aproximadament entre Horta i Vall d'Hebron. En sentit Llobregat, com dèiem, hi ha carril tallat i aturada ja des de pràcticament el nus de la Trinitat fins a aquest punt. Això afecta, sobretot afectarà l'entrada per la Pota Nord, per la B20 des de Santa Coloma i també l'entrada per la C58. Pel que fa a la ronda litoral, l'accident el situem a l'altura de la Barceloneta, generalment. També, com dèiem, un carril tallat en sentit Llobregat i aturades ja des del Fòrum, a més aturades força compactes en tot aquest tram de la ronda litoral. Per tant, aquí és on tenim més acumulació de vehicles, a la resta 30 punts d'intensitat, algunes zones com per exemple l'AP7, aquí sí el tram de Sant Cugat en sud o Barberà en nord, a la resta, com deia, sense altres dificultats.
Eduard, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Que vagi bé, fins demà.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Quina jornada, eh? Quina jornada.
La que ve o la que hem deixat enrere?
D'entrada, la que hem deixat endarrere i la que ve. Aquesta, deixa'm una victòria, una estrena del Camp Nou por todo lo alto.
Sí, senyor, va quedar bonic.
L'empat va quedar molt maco. I l'empat del Real Madrid, que fa que el Barça retalli diferències.
I que es quedi a un punt dels blancs. És a dir, els blancs han fet malbé la distància que havien aconseguit, sobretot amb la victòria en el Clàssic. Ara només un punt de diferència i ara mateix, si no és per lo que va ser, doncs podríem estar parlant d'un Barça i d'un Madrid empatat a punts al capdavant de la Lliga.
I amb unes dinàmiques diferents, eh?
Molt diferents.
Molt diferents.
Molt diferents perquè la fletxa del Barça va cap amunt,
sí, sí,
i la fletxa del Madrid va indiscutiblement cap avall, no només en el joc, sinó també en la fe i en la confiança en la feina de Xavi Alonso.
Aquesta és una d'aquestes parts clau, perquè quan hi ha una dinàmica positiva i una mentalitat positiva, les coses surten rodones. Ahir el Madrid va empatar d'una manera...
Va empatar una mica per inèrcia i una mica perquè sí. Potser aquest Elche, que no ha perdut el seu estadi
no.
I que està fent una gran temporada de la mà d'Eder Sarabia,
sí, senyor.
Doncs no va saber evitar aquesta dinàmica del toma i daca, que quan un partit es torna boig i tens el Madrid al davant, generalment el que surt guanyant és el Madrid. Però ahir no va ser així. Empat a 2 al Martínez Valero, Barça 4, Atlètic de Bilbao 0, i el Barça a un punt del Madrid a la Lliga en setmana de Champions.
Sí, senyor.
En setmana de Champions.
Demà...
Chelsea-Barça.
Chelsea-Barça.
Stamford Bridge. Se'n recorda el golaç d'Iniesta?
Sí, senyor.
S'han viscut grans Chelsea-Barça.
Grans Chelsea-Barça.
Se'n recorda aquell gol de punxeró de Ronaldinho?
No.
No.
A tant no arribo.
A tant no arriba vostè, no. Bueno.
No.
Bueno, doncs vagi a buscar-lo a...
El mateix.
Vagi a buscar-lo a YouTube.
Jo te creo.
Vale. No fa bé del tot de creure.
Jo ja saps que sí.
Al 100%.
Tinc una fe cega.
Però vaja, Chelsea-Barça, eren unes altres Champions. Com que ara això és fase Lliga, la primera fase i tal, doncs, bueno. Els de Flick, que canvien una mica la dinàmica, eh? Entrenen a Barcelona, avió i cap a Londres. Aquesta tarda, rodes de premsa oficial de la del Futbol Club Barcelona, perquè ara mateix està fent la del conjunt anglès, que entrena Enzo Maresca. Se'n recorda vostè d'aquell migcampista que va jugar al Sevilla, Enzo Maresca? Doncs és l'entrenador del Chelsea, campió del món de clubs. Li ha preguntat l'Oliveros per un duel interessant que es veurà demà. Lamine Yamal, teòricament, contra Cucurella. Aquí sí arriba, no?
Aquí sí que arriba,
aquí
home.
Aquí sí arriba. Oh. Doncs l'entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, parlant d'aquest duel que es veurà demà a Stamford Bridge.
La verdad que Cucu nos da una ventaja siempre, no solamente mañana, hasta el día de hoy ha sido fenomenal. Desde que llegué a este club, su nivel ha sido impresionante, no solamente defendiendo, también siendo parte de nuestro juego con balón. Y estamos encantados con Cuco. Ahora, lo mismo de Lewandowski. Lewandowski, Lamine Yamal, Fermín... Hay unos cuantos que hay que saber defender como equipo.
Clar, no, el Barça no només és Lamine Yamal.
Correcte.
Són més jugadors.
Són uns quants jugadors.
Efectivament. Doncs tota la prèvia d'aquest Chelsea-Barça, Sports Cope, tenim allà l'Oliveros i el Joan Batllori, o sigui que doncs, ens explicaran el que està sent aquesta jornada de prèvia d'aquest partit de Champions. Però, pel que fa a la Lliga, la cosa s'acaba avui, la jornada s'acaba avui.
Home, gran partit, eh? Gran partit, eh?
Escolti,
Cornellà Prat.
No m'ho digui de conya. Perquè
no t'ho dic de conya.
Li diré que l'Espanyol és el cinquè millor local de la Lliga, equip local de la Lliga, i el Sevilla és el quart millor visitant.
No, per això. Jo crec que un empat de l'Espanyol ja faria molt bé perquè conservaria aquesta posició Champions.
Li diré que el Sevilla no
és... Champions, perdó, europea.
Li diré que el Sevilla no és un bon client a Cornellà Prat les últimes temporades.
No, però l'Espanyol no és el de les darreres temporades tampoc.
Ah, és que això també és veritat. La prèvia d'aquest partit, amb queixa de Manolo González, que va estar impressionant a la roda de premsa quan li van preguntar pels horaris, i va dir que Anglaterra i Alemanya són països molt seriosos, on miren molts factors a l'hora de col·locar els horaris dels partits i no posen partits un dilluns a les 9 de la nit, que fa molta rasca, sobretot a Barcelona, i que els nanos no poden anar al camp de futbol a veure els seus futbolistes.
Totalment d'acord.
Suscribo, vamos.
Totalment d'acord.
A sota. El Girona torna del camp del Betis amb un punt que és d'aquell...
Molt valuós, amb molt bon regust.
Ja, però és que anava guanyant el Girona 0-1.
Ja, durant més d'una hora, però és igual.
I el Betis va acabar amb 10, i no saps ben bé si veure el got mig ple o mig buit.
Jo crec que mig ple, perquè bueno, el Betis no és un rival fàcil tampoc.
Per aquí va la pregunta gironina del dia, x@sportscope, en clau Girona, si creieu que aquest punt és un bon punt o us deixa una sensació de que sap a poc. I en plana poliesportiva, sobretot bàsquet, primera victòria del Barça amb Xavi Pasqual al seu comandament a la Lliga ACB a la pista del Gran Canària, la competició domèstica que s'atura perquè hi ha finestra FIBA de seleccions.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb l'Albert Díez, avui al comandament. De seguida parlarem d'intrusisme a certes professions. La fisioteràpia. La fisioteràpia és la professió amb un índex d'intrusisme possiblement el més alt de tot Espanya. De seguida en parlem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, se transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Ahora ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas, con un precio imbatible de 699 euros. Hasta el 30 de noviembre, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'intrusisme a la fisioteràpia. És possiblement una de les professions amb un índex d'intrusisme més alt, amb tots els riscos que això representa, sobretot pels usuaris que es posen en mans de no professionals. Parlem amb l'Anaïs Castilla, vocal de la Junta del Col·legi de Terapeutes. Anaïs, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Com de greu és l'intrusisme a la professió dels fisioterapeutes? O sigui, quin percentatge hi hauria?
Aviam, constància, sí, és impossible saber-ho exactament, però sí que com a dades et podria dir que fisioterapeutes col·legiats estem actualment sobre els 13.000, i potser podem trobar unes 40.000 persones que es poden dedicar o que poden ser intrusos, no? Com els anomenarien, que estan exercint sense, doncs, com tu comentaves, no? Sense estar habilitats ni acreditats sanitàriament.
O sigui, m'estàs dient que de cada 4, un està acreditat. Seria
sí,
això?
Sí, acreditat et refereixes com a fisioterapeuta.
Sí, exacte.
Sí.
O sigui, si són 13.000 col·legiats, hi ha 40.000, més o menys, xifres rodones, eh?
Sí,
per feina, estem parlant que de cada 4 només un estaria col·legiat, acreditat, no?
Sí, que és un professional sanitari.
Sí, exacte, això, ostres.
Correcte. Doncs
pues és pitjor del que pensava, eh? Jo estava fent... Jo no pensava que seria tan bèstia. I per què passa això? És molt bèstia aquesta xifra, Anaïs.
Per què passa? Això estaria bé saber-ho. Bueno, al final, doncs, tema lleis, doncs, està bastant... Bueno, deixa molt que desitjar. No estem tan emparats com podríem estar-ho.
No hi ha una regulació que estigui a sobre, no? Bé, clar, jo pensava, una persona va cap aquí, què implica per un pacient posar-se en mans d'algú que no està preparat? És a dir, quines conseqüències pot tenir?
De conseqüències, doncs, poden ocasionar danys directament i fins i tot si tenen alguna lesió prèvia que no saben, es pot agreujar aquesta lesió i fins i tot arribar a realitzar a la persona, no?, que s'ha anat a tractar lesions irreversibles. I per afegir així també casos que ens podem trobar, que potser a vegades la gent no ho pensa, però que també que ho sàpiga i que pot arribar a denunciar-ho, doncs són casos d'estafa, no? Perquè se'ls hi promet o se'ls hi realitza tractaments que al final són innocus, que no els hi serveixen. I això seria un cas d'estafa, també.
Carai, doncs és que ho tenim magre, tot això. I tot això és denunciable? Té un recorregut jurídic o no? Com tu dius abans, la llei no acaba d'estar del tot fina amb això.
Sí, o sigui, sí que és denunciable totalment. El pacient pot interposar ell mateix i, si no, sempre, per exemple, pot recórrer al col·legi professional, no? Ara estem parlant de fisioteràpia, però que tots els col·legis professionals sanitaris tenen el seu apartat d'intrusisme i que allà, pues, els poden ajudar i assessorar. Llavors, nosaltres portem cada any aproximadament a Salut unes 40 denúncies per al fet de, que comentàvem abans, no?, que no, són centres que no estan acreditats sanitàriament. Per tant, el que fem és demanar, no?, que aquests centres o s'acreditin, que no ho poden fer perquè no hi ha un professional sanitari, i si no, doncs que procedeixin al tancament. Això, per exemple, seria la via cap a Salut, no?
D'acord.
I després tenim, doncs, la via cap als jutjats, que són els casos d'intrusisme, això des del col·legi. I després hi han afectats, doncs, que ells directament, doncs, es poden dirigir, pel que comentava de l'estafa, a la Junta Arbitral de Consum, i després gent que directament va a Mossos o a jutjats amb una denúncia.
Clar, hi ha moltes persones que, de fet, les xifres diuen que 6 de cada 10 persones asseguren que no poden accedir a la fisioteràpia pública, no? Que calen fisioterapeutes a la Seguretat Social. Com es poden millorar aquestes xifres?
Doncs una de les principals seria augmentant les places de fisioterapeutes dins de la pública. És a dir, ara vam tenir la sort, no?, gràcies al conseller Balcells i el degà, el Ramon Aiguader, doncs que vam aconseguir poder incorporar 400 professionals en l'any 2023, però, clar, la cobertura que es necessitaria, un mínim seria d'uns 1.200 en els propers anys, per donar tota la cobertura a les necessitats que té la població actualment. Això per una banda, augmentar, tenir més fisioterapeutes a dins de la pública. I d'altra, seria la manera d'accedir-hi, és a dir, l'accés directe, no? El que demanem és l'accés directe a la fisioteràpia. Què vol dir? Actualment han de passar pel metge de família, no?, en un CAP, per poder accedir al fisioterapeuta. Llavors, si aquest pas ens el saltem, i el fisioterapeuta rep directament segons quins casos, doncs, clar, escurçaríem una mica la llista d'espera. És a dir,
t'anava a preguntar, clar, les llistes d'espera, aquest seria un dels punts febles en tot això, no?
Sí, clar, sí, és evident, però al final falta personal, no?, com et deia, i el recorregut, doncs, també segurament es podria agilitzar.
S'hauria d'anar a un fisio amb més regularitat o no? Encara que no tinguis cap problema, anar al fisio per salut, bàsicament.
Sí, clar, evidentment que sí, per pròpia salut, per prevenció, Vale? Al final també la nostra feina és de prevenció. I o sigui, la fisioteràpia està demostrat que millora la qualitat de vida a nivell global i això es tradueix en una societat més saludable.
Doncs no sabia que la cosa estava tan... Sabia que hi havia intrusisme, però no pensava que era tan bèstia. Anaí Castilla, vocal de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Vale, molt de gust, moltes gràcies.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu panda cap en una i altra soca avançant des-me pel camí de l'aigua.
Si us agrada Joan Maragall, tinc una bona notícia, perquè tenir en compte i mirar i enfocar-ho a diferents formes, maneres, i sobretot sense perdre l'essència del que va ser Joan Maragall i tot el que ens ha deixat en qüestió de poesia, doncs és un què? És un patrimoni d'aquells que hem de cuidar. Doncs mira, Fernando Trias de Bes, l'escriptor Fernando Trias de Bes, treu la llum una cosa curiosíssima, i ara parlarem amb ell perquè és allò que et deixa una mica... Ostres, què fa aquest home ara? Doncs una faceta de compositor, tal com escolteu, amb un disc sobre poemes de Joan Maragall anomenat Paraula Viva. Fernando, bon dia, benvingut.
Bon dia, no m'he tornat ximple, eh?
No, això te n'ha preguntat, tu no. Què? O sigui, ara què? O sigui, no, i això ja, d'on surt ara?
No, en realitat, bueno, primer que la música és un llenguatge.
No, i tant, i tant.
Que moltes vegades ho oblidem.
I un sentiment, i un esperit, i una emoció, i té moltes coses.
Exactament, i és veritat que té unes normes diferents que l'escriptura literària, però jo, en realitat, hi he estat músic abans que escriptor. O sigui, jo, que
ah, sí?
Estat sempre... Sempre, sí. Passa que ha estat una faceta meva que jo he mantingut doncs, amb la privacitat, amb la intimitat. Jo des dels 9-10 anys que componc música, des de sempre, jo tinc la carrera de piano, jo he seguit traient classes, a més d'importants a pianistes, com alhora el Daniel Ligorio, que és un gran pianista espanyol que resideix aquí a Barcelona, i he seguit anant al conservatori, he rebut classes d'orquestració, de composició, d'harmonia, de contrapunt, però sempre ho he tingut com una faceta meva privada. Que passa que arran d'un accident que vaig tenir al juliol del 2024, molt greu,
sí.
Doncs, bueno, per no allargar-ho, van succeir una sèrie de coses que vaig dir, mira, escolta'm, Fernando, no passa res. Ja sé que ets conegut com a escriptor i economista, però no és pecat. I a la Renaixença això s'hauria entès molt bé. Al final ets una persona creativa i el que tu dius transmets emocions i vinga, anem a estrenar la meva música. Llavors, he començat amb un disc sobre poemes de Joan Maragall, que estrenarem... El disc ja està a Spotify i l'estrenarem sí. El 7 de març del 26 al Palau de la Música amb una narració també que he escrit sobre les situacions quotidianes que van donar peu a aquests poemes. Que llegirà l'actriu, la Sílvia Bel, gran actriu al Palau de la Música.
Bueno, bàsicament, has escollit 15, si no tinc mal entès, 15 poemes emblemàtics de Joan Maragall. Són 15. Sí. Per què 15? Per què aquests, que suposo, els de sempre, no? La Vaca Cega, per exemple, seria un dels clàssics, aquest no pot fallar.
Diré una cosa, en realitat jo hi he posat música més o menys a uns 50 poemes de Maragall.
Ostres!
Sí. Sí,
I llavors com has escollit els 15? No, em quedarem aquests 15, per què? Quina raó?
Bé, primer potser els que he entès que tenien la millor qualitat musical per començar, no? Al final doncs, quan surts de l'armari des del punt de vista de com a compositor has d'escollir bé doncs, unes obres que siguin poder les que estiguin més arrodonides, millor acabades, i també aquelles que m'han servit també per construir una història, no? És a dir, al final el Joan Maragall, això no ho dic jo, ho deien els seus fills, deien, hi ha una entrevista, un reportatge reportatge a TV3, que encara està en plataforma, és interessantíssim. I els fills deien, on ets, no? Deien, és que el Joan Maragall no tenia una imaginació absolutament desbordant, perquè tenia una sensibilitat extraordinària. Ell sortia al carrer, sortia a passejar, per muntanya havia una floreta morta al terra i deia, ostres, aquesta flor, i ara ja està morint, però en canvi m'he inspirat. I llavors ell tornava a casa, la vaca cega, allà anava per Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, i es troba una vaca cega. Això és una situació real, tota la família surt corrents i ell es queda impressionant del drama de la vida, i es tanca a casa i és estar un dia i mig tancat fins que surt amb el poema de la vaca cega, no? Llavors, era una persona d'una grandíssima sensibilitat. Jo, per mi, sincerament, ell he llegit molta poesia, crec que estan dels millors poetes del món, Joan Maragall. O sigui, el Salman Rushdie, que l'alçada dels grans poetes sobre la naturalesa, sobre l'esperit que hi ha la naturalesa, hi ha hagut el Walt Whitman, i a la seva alçada només Joan Maragall, no dic jo, diuen grans literats. És un poeta que aquí a Catalunya valorem molt, i potser a fora de Catalunya no tant. I per tant he escollit aquests poemes que m'han servit més aviat per construir també tota una història de situacions quotidianes molt maques amb la seva dona, amb els seus fills, amb la família, que anaven donant peu a aquests poemes.
Aquests poemes, en aquest cas. Creus que hi ha sensibilitat en les persones, en la població en general, envers la poesia?
Sí, moltíssima. Moltíssima. I en aquests moments hi ha instagramers, hi ha influencers al voltant de la poesia, que tenen milions de seguidors.
Per aquí anava jo, precisament, perquè estem en el món dominat pel reggaetonero i per aquestes músiques que a vegades costa entendre, que està molt bé que estiguin, vull dir que no l'has estat censurant ni molt menys, perquè la música és això, és evolució, i cada generació té el seu què i el seu cavall de batalla, no entraré aquí. Però no sé si això... Confirma, implica també abandonar una mica aquesta sensibilitat poètica.
Jo crec que hi és. És a dir, jo crec que l'ésser humà, tot i la tecnologia, tot i la intel·ligència artificial, tot i que passem més temps mirant una pantalla ja que el món físic, perquè és així, jo crec que la capacitat d'emocionar-nos i d'expressar sentiments i de rebre'ls hi és. La poesia, durant molt de temps, això et parlo abans, fins a meitats del segle XIX, va ser una cosa sempre molt culta, molt elitista, fins i tot, diria, però és realment a partir de meitats del segle XIX. Hi ha uns poetes com Gustavo Adolfo Bécquer, per exemple, del qual també he posat música a moltes rimes, i Joan Maragall, que són, entre altres poetes, els que apropen per primer cop la poesia, la fan popular. Diuen que la poesia ha de ser per tot el món i que en poques paraules pugui expressar moltes coses. Des de llavors, jo crec que la poesia potser no és el que més es llegeix, potser no és el més comercial, però jo crec que és aquelles que, no, com quan et prens el sabor d'allò especial aquell dia, no, que, pues, una cosa més excepcional, però que té un sabor especial, i que de quan en quan els éssers humans ens apropem tothom a la poesia en algun moment donat.
Doncs escolta'm, ens ha sorprès amb este giro de guión que nos has hecho, estimat.
Bueno, en realitat mira, jo a mi se m'ha conegut primer com a economista, després com a escriptor, i ara surto de l'home com a músic, però l'ordre real meu vital va ser primer músic, segon escriptor i tercer economista.
Brutal, brutal. I com cal, quan parla el senyor Trias d'economia, tothom calla i escolta, vull dir, tant de bo sigui el mateix amb tota aquesta sensibilitat musical, Fernando. Escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada, i gaudirem d'aquesta paraula viva el dia 7 de març al Petit Palau.
A vosaltres, us esperem.
Això serà. Curiós, eh? No em digueu que coneixeu aquesta vessant del Fernando Trias de Bes. És una qüestió de sensibilitat i d'acord. Per cert, que qüestions d'acord, ja sabeu que tenim a Inscor, que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, oferint aquesta atenció ràpida i programant la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació al web inscorbcn.com. Està a punt d'arribar a les 9. A les 9, ja m'agradaria algú arribar a les 9. A les 2 del migdia. Ja sabeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet a la web, els nostres continguts també a cope.es/Catalunya, i en el mòbil, a l'aplicació de Cope, seleccionant Cope Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebino la salutació i una abraçada forta del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda. I, per cert, demà estarem en directe des de Lleida, entre altres coses, per celebrar els 65 anys de la posada en escena i emissió de Cope Lleida. Que acabin de passar una molt bona tarda.